els nostres bons preus.
També a Hipercorponès.
Recorda, llums de Brauell argentí per 14,95 euros al quilo.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, a Del Camp a Taula, parlem sobre com es presenta la collita de cereals amb Lluís Viladric, responsable de cultius herbacis de Jarc. Del Camp a Taula, el món de la terra a primera veu, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, benvinguts com cada divendres a la veu dels animals i de la natura. Encetarem el programa amb les notícies més punyents que ens ha deixat la setmana i el sabies què, parlarem dels dofins. A l'espai de l'entrevista, com sempre, acompanyats de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès, parlarem amb el doctor en Biologia i científic titular a l'Institut de Ciències del Mar, en Joan Company. A continuació, ens relaxarem amb el bloc musical d'en Manel Casas i tot seguit la Neus Aragonès ens portarà als seus adopcions. Tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Milers de canaris van manifestar-se el passat dissabte, 8 de juny, en contra de les prospeccions plantejades en aigües prop de Lanzarote i Fuerteventura. Les marxes van ser convocades per organitzacions socials, ecologistes, sindicats i partits polítics. Les més nombroses van ser a Arrecife i Puerto del Rosario. Portaveus de diferents col·lectius ciutadans van manifestar sentir-se sorpresos per l'allau de persones que es van manifestar. Esperen que l'acte faci que el govern de l'Estat aturi les prospeccions previstes per a finals d'aquest any. A més, demanen que es retiri el decret que dona via lliure a aquest tipus d'activitats i que en el cas de que l'Estat no permeti realitzar un referèndum sobre el tema, prenguin la iniciativa les institucions de les illes i els ciutadans. També insten a la Unió Europea a treballar perquè Canàries tingui un model energètic basat en les energies renovables. Totes les manifestacions van acabar amb la lectura d'un manifest comú on es demanava la retirada de la declaració d'impacte ambiental perquè, segons ells, no compleix amb els mínims científics i tècnics i no fa cas a les al·legacions presentades. Membres del govern de Canàries també es van sumar a les manifestacions, com el president Paulino Rivero o el vicepresident José Miguel Pérez. Des del govern autonòmic consideren que l'Estat està actuant amb supèrbia i que la consulta es realitzarà d'una manera o una altra. Les protestes també van arribar a ciutats com Madrid, Palma, Barcelona, Nova York o Berlín. ...64 ocells d'espècies protegides han estat decomissats pels Mossos d'Esquadra a dos homes que els volien vendre a un mercat ambulant de Cornellà del Llobregat. A tots dos se'ls ha denunciat per a comercialitzar ocells d'espècies protegides sense els permisos corresponents. Els ocells eren fringíl·lids i es trobaven distribuïts en 23 gàbies. Entre les espècies decomissades s'hi han trobat pardals, canaris, exòtics, caderneres o verderols. A més, un dels denunciants ja acumulava 9.000 euros per sancions prèvies. Segons la Llei de Protecció dels Animals, la caça i la venda d'aquests tipus d'animals està totalment prohibida. Segons els Mossos, aquesta pràctica pot generar grans beneficis als ocellaires, ja que cada au pot vendre's per un preu que oscil·la entre els 30 i fins als 1.000 euros. Sabies que els dofins, quan dormen, mantenen la meitat del seu cervell despert per poder anar respirant cada cert temps? A diferència dels humans, que la respiració és un acte reflexe, en els cetacis és una acció voluntària que es repeteix amb intervals de minuts. El seu procés evolutiu de milions d'anys ha fet possible que aquests mamífers marins estiguin perfectament adaptats a la vida dins dels mars i els oceans. La seva forma aerodinàmica i la suavitat de la seva pell els facilita nedar a grans velocitats i submergir-se a més de 300 metres de profunditat. Considerats com un dels animals més intel·ligents del planeta, tenen molt desenvolupats els seus sentits sensorials, les seves emocions i el seu nivell de consciència. Els dofins poden vocalitzar una àmplia gamma de sons i utilitzen la ecolocalització per orientar-se, analitzar i detectar tot el que passa al seu voltant. A la natura, els dofins són animals molt sociables. Acostumen a viure en grups familiars molt ben estructurats i els seus vincles afectius i socials poden perllongar-se durant molts anys. La pertinença al grup els hi comporta seguretat, comunicació, companyia, col·laboració mútua i, fins i tot, s'ajuden i es cuiden entre ells en moments crítics de malaltia, de perill o dificultats. Les xarxes de pesca i a la deriva, les seves captures per la comercialització dels seus cossos vius o morts i els forts sorolls derivats de les activitats humanes són algunes de les seves constants amenaces. La forçosa activitat a la que són sotmesos els dofins per servir d'entreteniment i espectacle als humans els hi comporta conseqüències molt negatives. Privats de la llibertat i amb un espai limitat i artificial, aquests sensibles i intel·ligents animals han de reprimir els seus instints naturals patint l'estrès del confinament i suportant entrenaments i sorolls estranys. La utilització dels animals salvatges en espectacles ofereix una imatge distorsionada i actualment planteja un debat ètic respecte a la seva utilització cap a cada cop més rebutjada per la societat. El millor que podem fer, doncs, per ells és respectar la seva llibertat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola a tots i a totes, inclosos els animalons. És tant el que hi ha per parlar de la convidada d'avui que començaré pel seu nom, que no sé massa bé com es pronuncia. Suposo que és la Aretha Franklin. L'anglès és tan misteriós amb això. Nasqué a Memphis l'any 1942. Ara té 72 anys, és de color i encara està en actiu. Amb tants anys cantant, va començar pel gospel a la dècada dels 50, a relacionar amb la Mahalia Jackson, que és una bona presentació. Després passà al soul, li deien Lady Soul, i cap al rhythm and blues, participant activament també amb la lluita pels drets dels negres als Estats Units. Premis moltíssims, no tan sols com a cantant, sinó com a activista, rebent-los de mans dels més alts dignataris nord-americans. Escolteu, Dr. Philgood és un blues paradigmàtic pel meu criteri, definitori en el ritme i en la força que tan sols pot donar al cant d'una tristesa. I també escolteu-lo amb I Say a Little Prayer, que és una melodia molt coneguda. Thank you.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el Joan Company. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
El Joan és llicenciat en Ciències Biològiques en la modalitat d'Oceanografia i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. I des d'octubre del 2009 és científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A més, el Joan ha participat en articles, projectes i activitats d'investigació nacional i internacional i avui és amb nosaltres perquè, juntament amb altres científics, ha realitzat un estudi on es denuncia la proliferació d'escombraries en els mars i oceans. Un tema que ara acaba l'estiu... És un també que ens toca de ple, que on és quan hem d'estar més alerta la gent.
Correcte.
I on hem de conscienciar més.
Sí, bueno, una mica sí, breument, no? Nosaltres ja fa més de 20 anys que faig de científic a l'Institut de Ciències del Mar i normalment estudiem aspectes de l'ecosistema, del fons marí, relacionat amb, per exemple, amb les pesqueries de la gamba de Palamós... I veiem que mentre estem mostrejant, fent la nostra feina allà en el fons del mar, veiem doncs, moltes bosses de plàstic, moltes botelles, i vam dir, bueno, algun dia això ho hem de quantificar. I finalment ens vam posar d'acord en tota una sèrie d'equips europeus, en el marc d'un projecte europeu, i vam dir, doncs, anem a quantificar-ho, anem a tenir un mètode, un protocol, vam fer-ho i ens va sortir aquest treball, en què doncs, la difusió que ha tingut el treball és perquè és en diversos mars d'Europa, i és la primera vegada que es quantifica.
I els resultats segurament que ja diem ara que eren dolents,
sí,
però clar. Eren tan dolents com s'esperaven? Hi ha esperança?
Bueno, esperança és que comentàvem fa un moment, no? Tota l'escombraria que arriba al fons del mar és difícilment netejable, és a dir, no es pot treure. La superfície, penseu que el 70% del planeta és mar, per tant, l'extensió és enorme i en aquest estudi doncs, hem demostrat que n'hi ha a 80 metres de fondària i n'hi ha a 4.500 metres de fondària. Això són 4 quilòmetres i mig de columna d'aigua, molt difícil d'arribar, molt car d'anar-hi, i a més també des de costa mateix fins a 4.500 quilòmetres de costa, doncs al mig de l'oceà Pacífic. Clar, la brutícia ara està a tot arreu, poc o molt, com més junt de la costa, evidentment n'hi ha menys, però n'hi ha, és a dir, hi ha una part en la nota de premsa que es va fer a Anglaterra, doncs es deia, hem anat a llocs que no havia arribat mai l'home, però en canvi hem trobat escombraries, va arribar primer la nostra escombraria abans que nosaltres, no? I és aquest el tema.
I és un tema que potser la gent no hi pensa en això, perquè és clar, és el que tu dius, està sota l'aigua i no es veu, és allò d'escombrar i posar-ho sota la catifa, no?
Sí, el problema que té és, a dir, l'ONU ja ha fet una previsió de dir, en el 2030 no hi ha d'haver gens de... no s'ha de llançar gens d'escombraria en el mar. Això és difícil, està bé dir-ho, està bé escriure-ho, està fent una normativa, però tot depèn de nosaltres, eh? En el fons... Bueno, es pot penar, es pot posar multa, però segueix. Diuen, el 20% d'aquesta escombraria que hi ha al fons del mar és d'origen del mateix trànsit marítim, els vaixells que van amunt i avall i llencen escombraria per la borda. Això està cada dia molt més regulat, el trànsit marítim, però l'altre 80% és d'origen terrestre, és a dir, nosaltres. Un exemple que és freqüent, i l'hem vist. Hem fet pesques davant del riu Tordera, que són les costes de Blanes, però te'n podries anar davant de Palamós, que hi ha el Ter més amunt, o el Llobregat, és igual el lloc, no ens centrem en un lloc perquè després la gent del lloc se'ns enfada una miqueta. Tenim el Montseny. El Montseny, doncs anem allà, anem a buscar bolets, anem el que siguem, deixem una botella de plàstic, i dius, va, una botella de plàstic, no passa res. Però clar, som un país de pluges torrencials. Aquesta botella de plàstic, hi ha una pluja torrencial, se'n va al riu Tordera i del riu Tordera se'n va al mar. És a dir, una botelleta que tu l'has deixat a 1.000 metres d'alçada en una muntanya la pots acabar trobant a 3.000 metres de fondària davant de les costes catalanes. Pues no pots deixar brossa en lloc. Això ja ho sabem, no? Però encara ho fem. Tots hem anat a passejar pel bosc i hem vist la bosseta d'escombraries ben lligadeta penjada en un arbre, que, bueno, sí, està molt bé, perquè no acabarà caient, perquè s'acabarà trencant la bossa, acabarà traient a terra i embrutant-ho tot. I, bueno, nosaltres el que hem dit, la mesura de les entrevistes que hem anat fent és això, que al mar l'única solució que tenim és que no hi arribi, no en tenim cap més. Netejar és molt difícil.
I què es pot fer? Com es pot conscienciar la gent per fer... perquè aquest missatge qualli entre la gent?
Bueno, hi ha dos vies aquí. Primer hi ha el que és l'educació a les escoles. Jo crec que les escoles fan una feina ingent en això. Jo crec que estic segur que tots els nens petits, pues, les mestres els diuen no, s'ha de llançar brossa. Tot i així ho fem. Potser les generacions que venen ara ho faran menys que les nostres. Espero, crec que serà així. Però l'altra vessant és la que generem. És a dir, una és l'educació, no deixar-la, però l'altra és que generem molta escombraria. Clar, són plàstics, hem vist plàstics que potser tenen 10-15 anys, botelles d'aquestes de Coca-Cola, d'aquestes que dius... Tenim necessitat... Clar, jo em poso un tema que potser no som el meu, perquè jo sóc biòleg marí i tot el tema de comercialització i fer diners... Suposo que hi ha molta gent que fa diners en tota aquesta, pues, la fabricació de botelles, d'aquestes no reciclables. Però, esclar, jo diria que pues, hem d'anar, mica en mica, el món ha d'anar a reduir l'ús de tot aquest tipus de material. Això, bueno, ara fa un moment també en parlàvem, pues, jo tinc 48 anys, tampoc soc tan vell, no? I de petit pues, jo havia d'anar a tornar les botelles de vidre a la botiga. Anava amb la bosseta plena de botelles de vidre i el plàstic rarament el vèiem. Jo, escolta, i no passava res, I, evidentment, pues, la brossa no era tanta com la que hi ha ara. Qualsevol família nostra, una família de 4 membres, genera una quantitat de tetrabrics, de botelles, que és, bueno, jo encara m'assombro, no? No sé si és català, si m'assombro, que em sorprenc.
S'entén.
Sí.
Doncs, pel que dius, el material que s'ha trobat més és el plàstic. Com a material, això també afecta d'una manera o d'una altra als ecosistemes marins, que si fos un altre tipus de material?
El que és més resistent, clar, no, és el plàstic, en diverses varietats, ja... Els experts el cataloguen en diferents. No és el mateix una botella d'aquestes de Coca-Cola que un got. Són diferents tipus de plàstic. N'hi ha un que dura més, que dura menys. Però, bueno, per les marques, a vegades, quan els agafes i els puges al vaixell, doncs, pots saber, mira, aquesta marca ja fa 10 anys, que no, una mirinda, no?, que dèiem abans. I, el problema d'aquest plàstic, sobretot les bosses de plàstic, que n'hi ha moltíssimes, és que es va trencant a trossets. Una bossa en el temps es trenca i ara comencem a parlar del microplàstic. Queden trossets de plàstic que no arriben a un mil·límetre o menys, i aquest plàstic es barreja en el sediment, al fons del sediment, i hi ha tota una comunitat d'animal que viu en el sediment, viu del sediment, el filtra, i per tant està incorporant aquest plàstic, aquest microplàstic, l'està incorporant en el seu organisme. A partir d'aquests microorganismes, o organismes ja que diem nosaltres meiofauna, macrofauna, poden tenir un mil·límetre, petits animalets, bueno, pues tota la cadena tròfica marina comença aquí. Els crustacis mengen aquests petits organismes i els peixos es mengen els crustacis i nosaltres els mengem els peixos. S'està començant a mirar, és a dir, el microplàstic com afecta a la fisiologia d'aquests bitxos i com es va acumulant. Segur que heu sentit el tema del mercuri. El mercuri a la tonyina no deixa de ser això. La tonyina està al final de la cadena tròfica, viu forces anys, doncs ella va acumulant, però va acumulant perquè menja dels organismes més petits que l'han acumulat. I és el mateix, aquest plàstic, els efectes d'aquest plàstic en els organismes, jo no ho conec, no sóc especialista en això, no s'ha fet molt, però ara Europa sí que ja està. Europa ara ha tret un programa de projectes científics que es diu Horizon 20, bueno, Horitzó 2020, que vol dir l'Europa que volem a l'any 2020, i ha fet tota una sèrie de projectes científics, finançar ciència per veure, no? Pues un d'ells serà quantificar més i veure quines mesures perquè no hi hagi tanta escombraria en el mar, i una d'elles també és veure com aquest microplàstic pot afectar tot l'organisme.
Manel, és que jo l'he vist així com que volia parlar,
abans de tot, Joan, a mi sempre em toca donar la benvinguda i la satisfacció de que estigués aquí entre nosaltres i que, a més, tot el que ens vas dir jo crec que els nostres seguidors és molt interessant. Però, bueno, així una mica en plan anecdòtic, ens has parlat de la gamba de Palamós. Jo, la veritat, això de la gamba de Palamós o el mató de Montserrat, per exemple, o la ceba de Puigcerdà, totes aquestes coses, jo encara estic buscant el mató de Montserrat. Efectivament, hi ha gamba a Palamós, tu, que
bueno,
ets un expert.
Es parla... Han tret com una marca de garantia, un nom de qualitat, i se li va dir gamba de Palamós. Però tota la costa catalana té gamba, des de Tarragona, l'Ametlla, Tarragona, fins a Llançà i Port de la Selva. És a dir, tota la... I la gamba, el que passa que la gamba està a més de 500 metres.
Total, que si es diu gamba de Palamós, és una gamba de qualitat.
Sí,
pels que pengin gambes, eh?
Sí, que els preus són bastant prohibitius.
Sí. Escolta, doncs quin rebombori ha fet aquest article, veritat, que vau escriure?
Sí, sí, perquè...
L'informe, vaja.
Bueno, un article que s'ha fet...
No, és un article científic. De fet, sí, nosaltres fem articles científics, que és la nostra feina, publicar els resultats que tenim. I, bueno, jo suposo que la nota de premsa que es fa, que es va fer des de Londres, perquè hi havia dos equips, principalment un era britànic i l'altre amb nosaltres al Mediterrani, els periodistes van veure que això era un tema que s'havia de treure, que s'havia de fer públic, i de fet sí. Vull dir, tots els diaris nacionals i catalans han sortit, i les televisions, i bueno, jo estic content de la difusió que se n'ha fet.
Això és important, perquè a vegades els diaris estan més per altres coses que no pas per temes científics, que a més són importantíssims a tota la humanitat, veritat?
Correcte, i a més, jo diria que també el fet de que hi haguessin 32 punts de mostreig al llarg dels diferents mars d'Europa, des de Noruega fins a tot el Mediterrani, fins a Creta, doncs també es va veure que era un treball que era prou sòlid, i ho és, de fet és sòlid, perquè som molta gent que ha treballat i ha quantificat al llarg de quasi 7 o 8 anys, això. Vull dir, les dades són aquestes, estan ben... són correctes.
Hi ha cims al Mediterrani?
Sí, no tant com en l'Atlàntic.
Bueno, en aquella hi ha una famosíssima per allà, Java, per allà, n'hi ha un que és el de les Marianes?
a les marines.
És profund de tots, veritat?
O se li diuen muntanyes submarines, és a dir, el fons marí és bastant pla, i de tant en tant pues, surt una muntanya.
I aquí al Mediterrani què tenim, més o menos?
De muntanyes submarines? Sí. N'hi ha algunes.
Bueno, cims seria... Jo em refereixo a pous. En profunditat. Potser m'he expressat malament.
Sí, cims, clar, el cim és una fosa, no?
Sí.
Al revés, com si...
Sí, una fosa.
Perdona.
Canonades, les canonades que parleu vosaltres.
Una cosa són en anglès en diuen trench, i són foses, és a dir, que tu vas en el fons, que és més o menys pla, i de cop i volta et trobes...
Ja s'ensorra.
Un tall.
Sí.
I això és una fosa.
És el que volia dir.
L'escorça terrestre se separa o es trenca i és un forat que arriba a la dada més famosa, és la de Marianes, que té 11 quilòmetres de Colombo.
Sí,
11 quilòmetres. Que això són quantes atmosferes són?
Bueno, són... cada 10 és una atmosfera, doncs són... em sembla són 1.000 i pico, no?
Que bàrbaro.
Sí, sí, no?
Que bàrbaro.
Que s'hi ha baixat, eh?
S'hi ha baixat?
Sí, no sé si fins bé els 11.000, però... Sí,
però vol dir una persona hi ha arribat, bueno, a baix, o un aparell.
Un aparell.
Persona dins, eh? Persona dins. Jo mateix hi he baixat fins als 4.000 metres.
Era el professor Picard, era el rei de tot això.
Bueno, Picard, no, vols dir el de Monte Carlo?
Sí, el de Monte Carlo.
El Cousteau.
No, el Picard. El Picard no tenia un batíscraf.
Batiscaf. Això ja se m'escapa. I al Mediterrani no n'hi ha. Tornant al tema de les foses, no n'hi ha. Hi ha muntanyes submarines.
I canonades.
I els canons submarins, canyons, que són com valls. Nosaltres tenim la vall, vosaltres tots heu anat a la muntanya, hi ha una vall que és estreta al principi, després es va fent ample, i són els torrents que de fet van a desembocar els rius. De fet, tota la vall del riu Ebre, tot és una vall, té els diferents afluents. Doncs davant de les costes catalanes n'hi ha valls, n'hi ha diverses, que és un canyó submarí. Hi ha el canyó submarí de Palamós, el canyó submarí de Blanes, el de Cap de Creus, i dins d'aquests canyons actua com de canonada, és a dir, l'aigua...
Hi ha un corrent.
És a dir, per això tota la... També en parlàvem fa un moment, no? Tota la brossa que pugui haver a la platja, o la que del bosc que va a la platja, va al mar... a superfície, poca fondària, però després les mateixes corrents marines se l'enduen avall. I això té altres conseqüències, sobretot a les nostres costes, però i baixa canalitzat per aquestes valls submarines, que són molt grans. Agafes el canyó de Palamós, el poses en el mapa de Catalunya a sobre, i l'extensió del canyó de Palamós és tan gran com la comarca del Vallès Oriental i Vallès Occidental, vull dir que són dimensions... Si veieu el mapa de TV3, ara fa un any o un parell d'anys, els van incorporar. Quan mireu el mapa i veureu el fons marí, i es veuen les valls submarines en relleu.
És com quan pugem per la muntanya i veiem les altiplanícies aquelles que es formen, que van canviant de...
I tens les fondalades.
Sí, exacte.
I aquestes fondalades, l'aigua quan es refreda a la superfície, es refreda molt, els hiverns que són molt freds, es torna més densa. L'aigua quan és més freda és més densa, pesa més que la que hi ha sota i cau avall. Cau fins als 2.000, 3.000 metres de fondària. Mentre cau avall en forma de catarata, de cascada submarina, s'ho endú tot.
S'endú. I quines temperatures té a baix del fons?
El Mediterrani són 13 graus. El Mediterrani és un mar curiós en aquest sentit, perquè a l'Atlàntic, al Pacífic, a mesura que vas baixant de fondària, va baixant de temperatura. I arriba fins, per exemple, a l'Antàrtida o al fons de l'Atlàntic, a 5.000, 6.000 metres, i està 1, 2, 3 graus. Són mars molt freds, perquè són corrents que venen de l'Antàrtida. Tots els mars estan comunicats, l'aigua es mou. La corrent antàrtida es pot trobar quasi bé fins a l'Atlàntic Nord. Però, en canvi, el Mediterrani, perquè és un mar més tancat, a partir de 100 metres és 13 graus i és 13 graus fins als 5.050 metres que té el Mediterrani, té 5.050 metres de fondària.
Déu-n'hi-do.
Sí, la gent pensa que és un mar... Així,
i
bueno,
hi ha on està aquest fons?
És
més o menys.
Més enllà de... Més entre Grècia i Itàlia, al mig, allà al mig hi ha aquesta fondària de 5.500. Però, bueno, davant de les nostres costes arribem en aquests... El canó de Palamós i el de Blanes arriba fins als 2.000 400 metres de fondària, el qual és bastant tan alt com el Montseny. El Montseny
Barcelona, a Palma, hi ha uns 2.000 metres al lloc més profund.
A Palma, sí.
De Barcelona a Palma, el trajecte.
2.200.
Sí, sí. No ve d'un pam,
sí, 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 no, no, són 2 quilòmetres d'aigua, sí, sí. I allà al mig n'hem trobat. Allà al mig
de... A més, aquesta, aquestes rutes marítimes que sempre, lògicament, i més ara amb el GPS, que deuen anar pràcticament a pocs metres de diferència, allí que hi ha anat abocant i abocant i abocant el fons marí deu estar ple de deixalles.
Això forma part d'un altre treball que ja vam publicar abans. Aquí també es menciona algo, però no es va voler fer molt, no se'n va voler parlar molt. És més... Hi ha rutes històriques que ja venen dels grecs i dels romans, Marsella, Barcelona o Roma, i es passa, com tu deies, es passa pel mateix lloc. I aquí sí que hi ha més acumulació, però aquest sí que ja és el trànsit marítim per si. Vull dir que és el mateix que s'ha anat llançant descontroladament fins fa 15-20 anys que es va fer una regulació molt estricta de lo que és l'abocament des dels vaixells.
Jo recordo que hi he anat molt, molt sovint en el viatge marítim de Barcelona, Palma, Barcelona, de que abans, estic cansat de veure que la gent agafava tota la deixalla i la tirava per la borda.
La gent sabia tot. Jo també, quan anàvem als finals de cursos, ens anàvem a Eivissa i a Mallorca. Sí, ja, però ara no,
No,
s'ha de dir que el mar ara, inclús els mateixos pescadors, està ja, el que està en el mar, la gent de mar, poden ser els pescadors o la gent de trànsit de persones, ho tenen, està molt regulat i està molt conscienciat. I els mateixos pescadors, per exemple, són els que fan més de tu, amb més de netejar. Cada dia surten a mar, pesquen, i abans, doncs, si agafaven brossa, doncs agafaven i la tornaven a llançar. I ara no. Ara, a tota la costa catalana, el mateix pescador, quan puja a l'art de pesca, en els seus peixos, doncs, separa els peixos, separa la brossa, la posa dins una bossa i quan arriba a port, la deixa al port.
Jo recordo que tinc un company, que és capità de vaixell, que quan arribaven, per exemple, als Estats Units, al llac de Michigan, doncs, abans d'entrar als llacs, entraven uns senyors de la duana o d'on sigui, i tancaven absolutament tots els ductes que poguessin tirar coses, ja siguin líquids, bruts o el que sigui, al barc, que tenien que posar, amb aquells temps, que parlo de bastants anys, tenien que portar, com si diguéssim, unes letrines portàtils per fer les coses d'això.
Però
jo parlo dels anys,
Ja tenien consciència abans.
Sí.
Joan, jo et volia fer una pregunta, perquè per tornar una miqueta, no?, a la capacitat humana per destruir sempre, per contaminar i per fabricar i produir tot. Has dit una cosa que jo crec que és força interessant. Has dit, jo tinc 48 anys i de petit, jo pensava que només m'havia passat a mi de petita perquè en tinc bastants més que tu, que anàvem amb les ampolletes, no existia el plàstic, el vidre es tenia que intercanviar, siguessin iogurts, aigua, llet, en fi, vi, el que volguessis. De repent surt el plàstic i les llaunetes de les begudes aquestes tan conegudes. I llavors... Amb quants anys podem ubicar que comença aquesta destrucció massiva o producció i destrucció massiva humana que, a més, fixa't, milions d'anys la natura amb aquest aspecte, amb les deixalles, sí, tradicionals, dels barcos antics, però de repent, en pocs anys, destruïm, perquè explica els quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de deixalleria que hi ha de plàstic en aquests llocs. Després... El fil d'això que dèiem, dels anys, la capacitat aquesta, que jo sempre dic que pot més a vegades la destrucció que la construcció. O sigui que és molt fàcil destruir el que es construeix i que costa molt esforç. I llavors, aquí la indústria sembla com si no hagués anat amb ella. És a dir, Greenpeace, per exemple, per posar un paradigma de lo que ha sigut el moviment ecologista, ha estat advertint i ha aconseguit, junt amb altres grups ecologistes importants, que ara paguem per una bosseta, que és una forma d'obligar a la gent, perquè, clar, si pagues encara que siguin 5 cèntims, ja sembla... Això t'obliga a reflexionar. Però la indústria, malgrat tot, continua fabricant. Hi ha alguna cosa aquí que no funciona. Digue'ns bueno, respecte a les dues coses.
Les lleis del mercat són difícils, eh? I això sí. Entendrem. És el que dèiem, no? Pues, si fa 25 anys, que jo en tenia entre 15 o 20, potser és com va començar el plàstic, el tetrabric, les llaunes de...
Sí, 20 anys, posem. Sí, en 20 anys hem aconseguit el que hem aconseguit.
I sí, i abans d'això, pues, nosaltres els petits, pues, els pobles anàvem a tornar la botella de xampany perquè el drapaire ens donava un duro. I tots anàvem allà a buscar les quatre botelletes que teníem. Per tant, això, són 20 anys, eh? No gaire més d'això.
Fixa la mala feina que s'ha fet, en 20 anys.
I s'ha generat tant quantitats... coneixeu que els geòlegs pues, fan les eres de temporals, geològiques de la Terra, i ara ja són complicats, els geòlegs ja es troben i tenen comissions, i ara ja estan discutint ja de nombrar aquesta capa de sediment, perquè les eres geològiques són les que anem veient pues, sí. A mesura que entrem en el sediment o a les pedres, i ja li volen dir... Pouvecel, és a dir, de Pouvel, en francès Pouvel és escombraria.
Sí.
Hi ha l'antropocè, també es parla d'antropocè, que és l'era de l'home, i ara ja és l'era de l'escombraria. Perquè es considera que tota aquesta quantitat de plàstic ja no la traurem, ja quedarà en el sediment, quedarà impregnada allà, i quan doncs d'aquí el que siguis temps, quan es facin els testimonis i els datin a les pedres, o pues, es trobarà la capa aquesta on hi haurà plàstic. Això ja no ens...
Serà negatiu, quan es miri
sí,
històricament.
Sí, serà negatiu, i encara desconeixem pues, les conseqüències en els ecosistemes, perquè el pitjor és la conseqüència en l'ecosistema. La petjada al planeta ja l'hem deixat, jo crec que no l'aconseguirien treure, encara que netegéssim el planeta, quedaria plàstic a tot arreu. Com us deia, el 70% de la superfície del planeta és mar, i això no ho netejarem. Molta d'elles quedarà aquí. La petita zona prop de costa que puguin anar netejant els pescadors, però la resta es va com... Clar, aquesta escombraria va baixant i s'acumula més fondària on no hi ha activitat humana. I és a dir, pues això, que ja han deixat petjada. I només ens queda un canvi d'hàbits. Jo crec que el plàstic no podem seguir treballant, l'economia ha de canviar.
Però també,
perquè són petites mesures. Sí. Podem fer pagar una miqueta per una bossa de plàstic. Però és que és molt. Són botelles, són les bosses de plàstic...
Jo només volia comentar-te, estem parlant d'aquesta acumulació de plàstic i m'agradaria que els oients sabessin aquestes illes que comentàvem, les Midway, que hi ha aquesta acumulació tan gran d'escombraries al mig del mar. Això és terrible, perquè no només afecta el mar, aquesta porqueria que estem parlant en els peixos, sinó dir la quantitat d'ocells que moren a l'any perquè mengen taps de plàstic. Segons deia un informe que hi hagi, 200.000 aus moren menjant trossets de plàstic. I aquestes illes existeixen, no? Tant
sí.
De porqueria, de plàstic.
La primera que es va descriure, ara ja fa uns anys, ja fa cap a 10 anys, els americans la van trobar, és al mig del Pacífic, hi ha les corrents del nord i les corrents del sud, i al mig queda una zona morta, que és una extensió, i es va començar a trobar bosses de plàstic, trossos, flotant, surant...
És molt trist,
I l'extensió, al final, això fa 2 o 3 anys, va sortir un estudi americà, investigadors dels Estats Units, que l'extensió d'aquesta illa de plàstic, es diu, és 5 vegades la superfície de la península Ibèrica. És una extensió, és brutal.
Això és,
no es pot netejar, evidentment, i aquest plàstic, durant un temps, flota, però nosaltres el que hem vist, bosses de plàstic, que dius, bueno, haurien d'estar surant a l'aigua, però les veus a 3.000 metres de fondària. Per alguna raó, per la corrent mateix, o sigui, aquesta bossa baixa a baix i es queda allà baix, també. I aquestes illes de brossa, que s'han trobat al Pacífic, ara s'ha trobat a l'Atlàntic, i ara fa poc s'acaba de trobar en l'Índic, també. Ara s'està quantificant, segurament doncs, aviat es quantificarà l'extensió, i s'ha trobat arrel de buscar-la a l'avió aquest que es va enfonsar d'Indonèsia, des de Xina. Sí. I, bueno, tornant una mica, jo, que també em fico on no em toca, no? Però sí, sabem que el creixement de població en el món és exponencial, és a dir, l'any 2050 gairebé serem, no sé si és el doble dels que som ara, és una barbaritat.
Sí.
Vull dir, veus, les corbes de creixement de la població hi fan por, és indubtable, jo no sé com, però jo, el sentit comú em diu que hem de canviar d'hàbit. És, hem de canviar d'hàbit. Jo, seguint que va, si la
escombraria
que genero
que,
jo, la crema...
Joan, també hi ha una descontinuïtat, o sigui, hi ha uns països que estem més conscienciats i d'altres països que encara no ha arribat la conscienciació, i per tant aquest joc és una mica descompensat, eh?
Bueno, però clar, però això és fàcil de dir, difícil de fer. Jo entenc que els americans és un país que té un, doncs, bueno, ha viscut en una riquesa des dels principis del segle passat, del segle XX, doncs ha sigut un país ric i ha generat molta consciència perquè ho han pogut fer, però clar, tu no te'n pots anar segons...
La Xina, la Índia...
Clar,
però,
clar, tu anar ara a la Xina i dir, escolta, deixa de la teva indústria, l'has de reduir la meitat... Hi ha molts equilibris, i jo no en sóc expert, no conec economia, però entenc que
sí,
no és un tema fàcil.
Futur.
Però clar, si és que s'ha de canviar, vull dir, la
sí, tendència...
És
que no hi ha, aquí no hi ha més.
Sí, sí.
Aquí no hi ha més sortida.
És a dir, s'ha de canviar i canviarem, però pues, cadascú en el seu ritme i, bueno, sí, jo estic convençut que s'ha de canviar. El que passa que és clar, aquests països pues, ara estan generant una quantitat d'indústria que dona un benefici a la seva població, també, no? Que està pujant la classe mitjana, a l'Índia, a la Xina, a Àfrica...
Però jo crec que no és negar això, sinó reinventar.
Sí.
Reinventar el producte.
Un mètode, evidentment.
Que no contamini.
I el vidre, jo, per exemple, l'ús del vidre... però vull dir, entenc que el vidre no té tota la complicació que té el plàstic.
Exacte. Doncs ens quedem amb aquest missatge de a veure si intentar, mica en mica, canviar consciències i si a veure si aconseguim alguna cosa i no podrem fer el que ja està fet, però intentar minimitzar i que deixar el futur que sigui una miqueta millor. Moltíssimes gràcies, Joan, per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, Joan.
Adéu, bona tarda.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
La Aretha Franklin, de pares molt entrocats en el gospel, va ser la cantant indiscutible dels anys 60. Començà a gravar amb la Columbia. Curiosament, no ho va fer amb la Motown, que absorbia a tots els cantants de color. Però finalment entrà en el segell Atlantic, aquest vinil ho és, i fixeu-vos que sempre que puc us faig la referència dels segells discogràfics. I és perquè qui hi ha darrere té una gran importància en extreure el millor de l'artista i llançar-lo després a l'estrellat. Escolteu-la ara amb Respect, és una cançó del Otis Redding, i Bridge Over the Troubled Water. No hi ha temps per res més. Fins aviat, si de vol.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ja tenim preparada aquí la Neus, com cada divendres. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, preparada, i bona tarda als oients, com sempre, a Ses Adopcions.
Doncs, Neus, què ens presentes avui? Qui ens presentes? Més
doncs mireu, avui hem contactat amb la Lliga d'Animals i Plantes de Barcelona i farem difusió de dues bossetes, la Huma i la Fosca.
I per quina començarem avui?
Comencem per la Fosca?
Vinga, va.
Doncs què us puc dir d'aquesta gosseta? A veure, doncs que és un sol, que té un caràcter excel·lent, que és molt bona i una fidel companya amb qui compartim moltes estones i, pel que ens diuen, ha estat acostumada a viure en família. Té 2 anys i, perquè us pugueu fer una idea de com és el seu aspecte físic, és una mestissa tipus pastor alemany. Aquesta gosseta, com molts altres, va ser abandonada. Una vegada més, doncs, queda manifest la irresponsabilitat de moltes persones en els abandonaments, oi, Arantxa?
Però sí, però Neus, també cal dir que cada cop la gent està més conscienciada amb les adopcions.
Això sí que és veritat, que cada vegada hi ha més gent que s'ho pensa i adopta els que han estat abandonats.
Anem pel bon camí.
Jo crec que sí, poquet a poquet.
Poquet a poquet. I què ens expliques de l'Uma?
Doncs l'Uma és un trastet, és una mini pincher molt guapa de 4 anys. Té una cara d'espavilada increïble, si tu veus la foto que la tenim aquí al davant.
Molt viva.
Molt viva. Tot i això, és molt obedient i molt sociable. A veure, l'Uma té un petit problema que ens han dit els de la Lliga que ho hem de dir-ho, i és que té a vegades algun atac d'epilèpsia, però que amb medicació està controlada. Uh-huh. El poc temps que porta la Lliga, des de que va arribar, no n'ha tingut cap. Vull dir que amb medicació no ha de tenir cap problema. Això sí, diuen que seria millor a la seva adopció una família que fos tranquil·la.
Molt bé, perfecte. Doncs si esteu interessats en saber més coses de la Uma i la Fosca, poseu-vos en contacte amb la Lliga de Barcelona trucant al 93 417 0124 o bé a la web www.protectorabcn.es. I també les fotos les podeu veure, si voleu veure la cara tant de la Uma com de la Fosca, primer entrant a la web de l'ADA, www.ada.ong.org, i després clicant a l'espai de SOS Adopcions.
Doncs molt bé, Arantxa. Amb la Uma i la Fosca, aquestes dues gossetes protagonistes d'avui, ens acomiadem desitjant-vos, com sempre, un molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Això ha estat tot per avui, però us esperem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Serà quan tornarem a encetar un nou La veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.